Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
A la tertúlia literària d'aquest mes de novembre, la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño han llegit l'escriptora francesa Annie Ernaux, que va rebre el Premi Nobel de Literatura l'any 2022. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Quin llibre heu llegit d'Annie Ernaux?
Bé, hem llegit La dona gelada. Jo crec que s'ha de tenir en compte que el va escriure en 1981. I jo diria que és una dona que pretén escriure unes històries, les de sempre, d'una manera diferent. I aleshores la seva preocupació vol parlar de tots els models de dona, jo crec, i a més a més hi ha moltes coses. El que passa que, clar, la manera seva d'escriure considero que no és fàcil. A mi em va costar, eh? O sigui, no és de la... Jo sóc lectora i en realitat...
Molt bona lectora.
El primer que vaig llegir va ser L'esdeveniment. I em va deixar com freda. Vaig pensar, no ho entenc. O sigui, m'està explicant un avortament, però me l'està explicant d'una manera tan sumament anònima que no m'emociona. Però és que jo penso que ella no pretén emocionar, pretén ser memorialista. O sigui, fer memòria de les coses que passen, sobretot a la segona meitat del segle XX. Perquè no... I ja et dic, és un dels llibres que jo tindria una mica de por de recomanar a una persona no coneguda, perquè penso que no a tothom li pot agradar aquest tipus de lectura. No perquè no hi pugui entendre, perquè s'entén perfectament. És la manera que ho explica que et deixa com fred.
Què hi dius, Pilar?
Jo també, com diu la Dolors, m'ha costat una mica d'entrar i penso, són 170 pàgines que, com comentàvem amb la Dolors i fora de micro, només parla d'ella. O sigui, aquest llibre comença des de la seva infantesa fins que té dos nens, o sigui, un període d'uns 23 anys, més o menys. I només parla, o sigui, la infantesa, ella... O sigui, parlem una mica del llibre, ella neix en una família que no és normal. Ella neix a la Normandia, a l'any 40, hem de dir. A l'any 40...
El model no és normal, sí que és una, model, una família normal.
El model no és normal
per l'època.
Inclús ara.
No. Dir,
inclús ara canvia una mica. O sigui,
quin model és aquest?
O sigui, la mare és la que porta la botiga, té una botiga i el pare porta el bar. Però la mare porta la botiga, porta els números i, en canvi, el pare és el que està a la botiga, el que pela patates, el que fa el menjar. Ella, la seva mare, no cuina. I, a més, és una dona que ni fa els llits, vull dir, viu una mica, li agraden molt les novel·les, que això sí que és bo per ella.
Novel·les romàntiques, a més.
Sí, sobretot, està de l'Escarlata O'Hara, està enamoradíssima, no? Però és un... creix... Però ella, l'altre dia, allà a la tertúlia, van dir que és una novel·la que transmet, aquesta dona només transmet amargura. Jo vaig dir que jo començo... Penso que la infantesa no va ser perquè ella va néixer amb aquesta família i ella ho trobava normal. Vull dir que la seva mare, quan va començar a anar a l'escola, sí que troba aquesta diferència, no? I a les amigues veu, esclar, uns rols molt diferents de la mare i del pare. Llavors pensa, potser la meva família no és la millor. I llavors és quan comença, que deien l'amargura. Pues comença, pues, jo penso que com tothom. Vull dir, aquest llibre jo penso que ella... És molt subjectiu, parla, tot i que diu la Dolors que parla de totes les dones, en si només parla d'ella, no? O sigui, els problemes de les amigues, les que són d'una classe més alta, les que són més baixes, el problema quan ve la regla, els primers amors, si ella pensa que no s'ha de casar, però després es casa amb un noi que tampoc li diu mai que estan enamorats, es coneix i diu, ens casem. Vull dir, van la família, es casen, té dos fills...
Perquè vol donar memòria dels fets concrets sense l'emoció. Jo penso que no parla d'enamorament perquè no ho necessita. O sigui, no ho necessita per explicar el que vol explicar. O sigui, no vol en cap moment ser... ser... Com t'hi diria? No sé, vull dir... No vol ser moralitzant. No vol donar cap mena de res.
Fa una mica de notària,
sí.
No?
Sí. Bueno, ella...
Dona
fe... Jo és que descriuria... Jo diria
valorar.
Que no és una novel·la. És memorialista. I ella diu que les seves novel·les són autoficció biogràfica. O sigui, autosociobiogràfica. O sigui, però social. O sigui, ella pretén, dintre del segle XX, la segona meitat del segle XX, que és quan ella viu, el que veu. O sigui, el que veu,
bueno, a partir d'ella.
A partir d'ella,
aquell llibre reflex,
perquè ella considera que no pot escriure una cosa que no sap. Això és una mica molt francès, perquè jo ara recordo una altra escriptora que no ve al cas en aquí, potser, però que suposo que tu sí que la coneixes, que és la Virginie Despentes. La Virginie Despentes és una dona, que és una dona francesa que escriu, i escriu sempre sobre una cosa que ella ha viscut. I si no l'ha viscuda, busca viure-la. I a mi, una mica, segons com...
Et recorda.
Me la recorda. O sigui, una mica allò de fet... O sigui, vull explicar el que... Jo no vull explicar-ho com una cosa que he vist, sinó una cosa que he viscut. Ella, exagerat, el de la Virginia és exageradíssim, eh? Vull dir, tu ja ho saps. Però... Però bueno, l'altre dia no, en la tertúlia, que en general la tertúlia a tothom més o menys li va dir que li havia costat, però que a tothom més o menys li va agradar.
A tothom li va agradar.
Perquè jo penso que hi ha una part que la segona part, quan comença a parlar de que s'ha enamorat, que viu un noi, que té fills, que dubta entre una cosa i l'altra, potser entra més en la quotidianitat, bueno, és menys freda, explica més una història més... Potser, no
la
sé,
segona part és que
però
ja...
Però en general és molt escèptica,
és molt
escèptica. A mi m'ha deixat destrampada aquesta lectura,
molt,
no sé.
Molt.
Que la descol·locada.
Se li diu que és una dona, és una dona densa, sintètica, neutra i simple, perquè no fa grans perifollos. O sigui, no posa adjectius, però sí que en posa
adjectius.
Però
hi ha un treball darrere,
no, sí,
eh?
Però hi ha un
és
treball
una escriptura
immens.
Treballada,
o sigui, estudiar,
tot i que és fàcil.
O sigui, escriure el que escriu ella...
És molt difícil.
Vull dir, sembla...
És molt difícil escriure d'aquesta manera.
Vull dir, ho trobo... O sigui, el mèrit que li trobo és aquesta singularitat en escriure.
Això, la forma, jo la trobo fantàstica i es mereix tot, però després, o sigui, el que tu deies, la segona part entra ja més en la part feminista, perquè, és clar, quan es casa ja defensa més la dona, o sigui, de com ella es casa, no? I com el marit, tot i que al principi és més liberal i pensa que seran igual, quan es casen els rols es situen una altra vegada, ella a la feina, ella a casa, i quan tenen els nens...
Doble jornada.
Exacte, no, és que però ella es pot quedar a casa. És que jo penso, n'hi ha tantes dones, quan dèiem tot això, la tertúlia de l'amargura d'aquesta dona, jo la trobo una dona insatisfeta, que no està mai contenta amb el que
gelada.
Té. Gelada. No està contenta, perquè, escolta, n'hi ha moltes dones que treballen, tenen els fills i estudien. Ella té l'oportunitat d'acabar la carrera casada, perquè el marit treballa i, vale, estudio quan el nen té la migdiada. Doncs, vale, n'hi ha dones que no tenen ni això, que han de treballar, porten l'altre i estudien. O sigui, ho posen com una dona, bueno, la superdona, no?, que ha fet tot això, que ha patit molt, que ho ha fet. Jo la trobo una dona normal i penso que n'hi ha dones que han patit molt més que ella, que haurà tingut el seu, però... Allà d'una amargura que viu, no sé, vull dir... Penso que...
S'ha de tenir en compte, penso, que ho parla des de la societat francesa. I la societat francesa és diferent que la nostra, molt diferent en molts aspectes. I sobretot, comparant els anys que ella explica, els anys 80...
Bueno, però el llibre arriba fins a l'any 63, del 40 al 63... És quan ella està, perquè ja va néixer al 40 i es va casar jove i els nens els va tenir en 21, 22, vull dir, 23. Parla d'aquesta època, encara parlem d'una època que és postguerra, és la postguerra de la segona. I encara sí, va però... tenir unes oportunitats. O sigui, ella vivia en un poble petit i se'n va voler anar a Rouen, a l'institut. Va estudiar, va tenir tot el batxillerat i va tenir l'oportunitat de començar.
Vivia a prop de
Bordeus. Va anar a Bordeus, exacte, i va començar... És que és autobiogràfica. Si busques per la Viquipèdia la seva biografia i després deixeixes el llibre... És que els on te va estar és realment el que surt al llibre.
Sempre escriu
és
sobre si mateixa, no?
Autobiogràfic, exacte.
Ella vol deixar constància dels fets que la rodeja.
Exacte.
I ho fa d'una manera molt original. I jo per això li dono el mèrit que li dono.
Vull dir, sí, l'estil és personalíssim, no n'hi ha un altre igual.
És que es fa molta gràcia, perquè de petita, per exemple, quan va amb les nenes, clar, ella s'avergonyeix de la seva mare perquè no sap fer un pastís, per exemple.
O no treu la pols,
o no treu la pols,
fa llit.
O no fa llit. I clar, llavors, això, però llavors és bo perquè ella fa el pas d'un tipus de societat en el qual s'apunta burgesa i acaba sent burgesa i tampoc la satisfà. I tot el que li ha ensenyat la mare, o sigui, els models, perquè té un model moderníssim, Vull dir, un model fantàstic, perquè la mare la porta a la biblioteca, la porta a, la llibre, a les llibreries i diu, no, no, tu llegeix. És igual que s'hagi d'entrar
als plats. Tant és, els plats és igual.
Que això és molt modern.
Sí, sí, és que és una noia jove que la seva mare li diu, tu no pateixis, tu el que has de fer és estudiar perquè és quan prosperaràs a la vida. No cal que facis res a casa. L'únic que fa és la mousse de xocolata, no?
Però fixa't que després...
Fa mousse de xocolata i amb això ja...
Després passa burgesa i no li ha servit de res.
No reprodueix el rol aquest, no?
No es reprodueixen, perquè el seu marit intel·lectualment entén la llibertat de la dona, però a l'hora de la veritat...
Vol el plat a taula.
Vol el plat a taula.
I que s'ocupi del nen.
Que s'ocupi del nen i que, a més, si té algun dinar o algun sopar de feina...
Amb el cap, que quedi bé,
doncs,
no?, que llueixi.
És que el marit també té el dels seus pares, no? Que les, diu, la meva mare és encantadora. La seva mare ha estudiat, té una carrera, la mare d'ell, però està dedicat a la família, a més és superservicial, deixa els homes, que si no, millor nosaltres anem a la cuina, preparem els homes... Vull dir, està pendent de la família... I posen com una cosa totalment negatiu. Jo penso que és una opció, que les dones poden triar. Vull dir, si tu et vols quedar a casa i ajudar el marit i fer això, i tu ets feliç, per què et penses que aquesta dona que ha fet una carrera que es queda a casa és infeliç?
Però és que ella no està... Ella té la insatisfacció... constant, no?
Constant.
Perquè no casa amb el rol que apuntaves tu ara de la sogra, ni reprodueix el de la mare... Però no li agrada això, res, no? És està insatisfeta.
Jo trobo que és una insatisfeta, però, almenys però, amb aquest llibre. Jo la trobo que no...
Jo penso que aquí, al fons, ella el que pretén, em sembla, vull dir, potser no, és que el rol masclista està molt integrat en les dones. I penso... O sigui, la idea... El masclisme no és solament dels homes. Les dones tenen molta culpa... entre cometes.
La sogra, però la mare sogra, no.
No, la mare no. Clarament.
La sogra
per
sí
exemple,
que reproduïa
ella, per exemple, en un moment
cliché.
Determinat, veu que el pare, la forma de ser el pare és debilitat, perquè considera, en el fons, que sent a les seves amigues que el seu pare els hi crida i no sé què, i que com que el seu pare no ho fa, pensa que és dèbil. Això hi ha un moment que ho diu.
Sí, quan clar, va una amiga... Vull dir, quan va l'amiga i li diu que fa el teu pare pelant patates, vull dir que un home no ho ha de fer, això. Però són els rols, vull dir que cadascú es posa. Que és veritat, i el que deia la Dolors, estic molt d'acord amb que les dones moltes vegades tenim culpa de tot això. Perquè ve el marit i et diu, t'ajudo, i li dius, no em toquis la cuina, que encara serà pitjor. I ho posa. Vull dir, les dones amb això estic d'acord que moltes vegades... Mira. Però si és la dona la que ho tria i vol així i és feliç, per què ha de canviar?
Però no és el cas de la protagonista.
No, ella no, però parlem d'en general.
Es que ella
com si
gelada, culpa, no?
Com si culpabilitzés, com culpabilitzés a totes les dones que no lluiten per ser igual que els homes. Jo penso...
No, però no es tracta... Jo
penso, no
sé. Jo penso que no es tracta d'això. O sigui, jo crec que el que pretén, no ho sé, eh? O sigui, una seva sogra té una carrera que després... Per què l'ha deixada? O sigui... Jo crec que el que es qüestiona és el per què, en un moment determinat, ha fet una carrera de ciències i no l'exerceix.
Bueno, igual li ha servit pels seus fills, pels seus nets, per el que sigui, vull dir, o per la vida, per, igual fa altres activitats, que aquella carrera sempre és una formació que tens, no?
No ho sé. O sigui, jo penso que va per aquí la cosa. El fet
pot
de
ser.
Dir, hi ha moltes dones que estudien perquè tenen ganes de saber i d'estar com a professió... i que en un moment determinat ho deixen i no saps ben bé per què ho deixen. Bé, jo penso que va per aquí. No, ara no tampoc pretenc...
Aquí el llibre és que no hi ha...
Però clar, el llibre va del 40 al 60, dieu.
Sí.
I parlem de la sogra, que és una generació anterior.
Exacte.
Era molt diferent.
Exacte.
Però clar, és molt diferent, però és curiós que...
Sí, aconsegueix la fita d'estudiar
si
i treure's
una carrera... Que després no faci, no exerceixi. O sigui, a mi això em grinyola, jo ho sento molt, però em grinyola molt, molt, molt. No ho entenc. O sigui, em costa, veure, no sé, eh? Vull dir, bueno, després canviem una mica, o sigui, el tipus de llibre. És un tipus de llibre que hi va haver gent a la biblioteca que es va queixar de que, clar, dius, tu quan agafes un llibre, dius, a veure, quants capítols? Bueno, fins aquí. Aquí no hi ha capítols. O sigui, aquí només hi ha espais per respirar, que jo en dic. Sí. I bueno, vull dir, pots deixar-ho com vulguis. També és veritat que és un llibre que el vas llegint, t'interessa, però en cap moment tens aquella cosa de dir ai, no el puc deixar. Això no. No existeix en les seves novel·les. O sigui, el pots deixar quan
és
el moment...
És pla, no?
Sí, o sigui, no té aquell punt...
D'intriga. Aquell neguit, sí, de dir, vull saber què passa ara.
Aquella cosa que tens i que...
És que no te respon a res. Ella es fa, o sigui, està insatisfeta d'això, però en cap moment es pregunta per què estic insatisfeta.
No, perquè no ho vol.
Per això
t'ho
dic.
No pretens això.
Buscaries en un lloc, és com si anés al psiquiatre i parlés i els diés i nosaltres miréssim a l'expedient després del que ella ha parlat amb el psiquiatre. Però no hi ha una pregunta que el psiquiatre li digui. I per què et sents així? Per què vols això? Per què et vas sentir en aquell moment? Per què vas voler tenir el segon fill? El segon fill jo penso que el va tenir per no ser fill únic, perquè ella va tenir una germana que va morir i ha estat filla única. Perquè ella estava ja agobiada amb el primer fill i tothom allà a la biblioteca es van preguntar. No ho entenem com ja estava agobiada de tot això i va voler tenir el segon fill. Jo penso que el va voler tenir fill per, un altre fill per no ser filla única com ella, no? Per donar-li un germà a aquest noi.
Però, o per fer un canvi en la seva vida.
Però jo penso que amb els fills també va tenir moments felicitat, vull dir, perquè els cuidava.
Però és que no té res a veure. O sigui, una cosa és el que ella explica en la novel·la i el que ella... Encara que tu diguis, ha llegit la seva vida, no sé què... deixem-ho córrer. O sigui, són dues coses.
Gràcies.
Són dues coses. No podem parlar de l'autora i de lo que ens explica el llibre. Jo penso que ho hem de separar-ho. Tot i que és molt d'ella, eh? Però no podem... No, jo penso que no podem entrar en aquest joc. Almenys a mi no... És que no m'agrada. A part que a mi no m'agrada. Penso que no, que barregem coses que en un moment determinat ens pot semblar que ella és aquest llibre i potser ella no és aquest llibre. Ella vol donar constància del que passava en el seu país en aquell moment. I jo penso que es queda aquí. I per això és tan seca, és tan austera en la manera d'explicar, en la manera de...
O sigui, ja, però la gent que el llegia és el que diu, la sensació que et dona quan el llegeixes, pobra dona, és una dona amargada, ja des de petita, tal... O sigui, et transmet això, que és el que van dir moltes. A mi el que m'ha transmet aquest llibre és amargura. Per què? Vull dir, n'hi ha moments de tota
la vida. Poca felicitat, potser.
Hi ha moments de tota la vida que un senyor
és
va dir...
És com una vida grisa, no?
Una cosa...
Sense alts i baixos...
Sí. Una vida... No sé... O sigui, el que explica és que jo crec que no vol explicar les emocions i per això ho fa
no,
tan
no,
sec.
No, aquí no hi entra, clar. No,
no vol
no
entrar l'emoció.
No tens ni idea de què passa
no vol,
pel seu
no
cap.
No vol entrar l'emoció.
El que passa pel seu cap, sí, les idees les transmet.
Però volgudament...
Però les emocions
cap,
no.
No. Però o sigui, totes les idees que les passa pel seu cap les escriu.
I per això
a vegades et perds perquè passa la millor estar a Londres i després resulta que estava a la Vila Borges i després dius, fa un moment estaves a Londres i ara estàs a l'altre costat.
Això és una manera d'escriure molt moderna d'estar
al cap. O sigui, el seu cap ho transmet, però no segueix i has de tornar... Però què m'està dient ara?
Sí, de pensaments, és veritat, sí que reprodueix, però que no reprodueixen les emocions,
exacte,
el perquè...
I precisament per això no podem pensar que ella... que és ella, perquè l'emoció ella la té com a persona segur
que
i ella no ho vol transmetre. O sigui, no. Que la seva personalitat és completament desconeguda.
Ja, per això... Vale?
Perquè ella no transmet res d'això. I crec que ho fa volgudament perquè ella no vol entrar dintre d'aquest... Jo per això la defenso en aquest aspecte. Perquè penso que l'emoció se la guarda per ella. O sigui,
clar, si ella
no
va als seus
llibres, això no va per ella. Ella no explica la seva vida.
Com una dona gelada, doncs està molt ben aconseguit.
És com una manera escèptica, i això és molt difícil, eh? Vull dir, escriure una cosa sense transmetre la teva emoció, jo ho veig tan difícil,
i perquè més
jo que sóc apassionada amb
el punt de partida...
Ho tindria sort que no em dedico a l'escriptura ni m'hi dedicaré mai, però jo no podria fer això.
Diuen de La dona gelada que és un dels seus grans llibres i un bon punt de partida per endinsar-se en la seva obra. Dolors, tu que has llegit alguna altra cosa,
jo he llegit L'esdeveniment, que ja ho he dit abans, i després, ara últimament, ha escrit una cosa molt, molt petita, que es diu L'home jove. Que és, bueno, es llegeix en una hora i mitja, si és que hi arriba. És molt, molt petit. I en allà només explica un fet concret i vol reivindicar que si un home gran pot anar amb una noia jove i la societat ho accepta, per què una dona gran no pot anar amb un noi jove? Reivindica això. I ho explica d'una manera com ella.
D'aquesta manera tan escèptica.
D'aquesta manera tan escèptica. I a mi, o sigui, per això dic que ella pretén explicar situacions concretes de fets. I en allà pots creure que ho ha fet o que no ho ha fet. No importa.
I d'aquests tres, La dona gelada seria el millor per conèixer Annie,
bueno, els
no?
Els anys... Si te'l mires d'una manera com si fossin fotografies, jo crec que és interessant. Jo, si hagués de recomanar, recomanaria abans els anys que La dona gelada. sincerament. O sigui, per mi. Penso que és una novel·la... No és una novel·la. És que, a més, també és igual, no hi ha capítols. O sigui, són paràgrafs separats, amb espais.
Després va fer un altre el pare i un altre la mare, no?
Sí. Que aquests no hi he entrat. No hi he entrat.
També, sí,
no hi he entrat. Bueno, però també vaig llegir Pura passió, que aquest a mi em va deixar, si pretenia deixar-me freda...
Et va deixar gelada, també.
Gelada, també. Perquè no hi ha passió. Per mi, el que transmet, no hi ha passió. O sigui, a mi no m'arriba. O sigui, és allò típic que a vegades els autors parlen, quan presenten els seus llibres, diuen aquell llibre, que hi he posat això, que hi he posat... I després te l'agafes, te'n llegeixes, i dius tot allò que aquell senyor diu que hi és, que l'ha posat, o no ho ha posat perquè només tenia la pretensió i després no ho ha sabut posar-ho, o jo no ho sé veure. Per això a vegades, a mi m'ha passat moltes vegades, per això a vegades no m'agrada escoltar-los, perquè et diuen que ha posat coses que sí, que no sé què, llavors ho llegeixes i dius, jo entès tot allò que em va explicar. I segurament és perquè no ho sé veure, vull pensar, perquè clar, vull dir, no pot ser. Però una mica és això, eh? O sigui, clar, el títol diu Pura passió, i realment representa que explica una relació íntima, i però jo... La passió no la vaig veure, ho dic sincerament.
La que ha fet una gran feina és la traductora, la Valèria.
Ah, sí. Gallà. Jo la reivindico perquè realment jo tinc el francès, tinc d'aquesta precisament, de la dona gelada, la tinc en francès, i és clavada, eh? O sigui, no perd. A veure, potser hi ha alguna paraula que en algun moment a mi em va trontollar una mica la traducció, vale? Perquè potser en català jo no ho hauria dit així. Vale? Però, bé, en general, bé, perquè jo me la vaig llegir en francès, vaig pensar, a veure què passa. I realment, bueno, no hi ha diferències. Allò que a vegades llegeixes una traducció i dius, ostres, aquí se n'han anat. No.
Una cosa que hem de dir també, que no ho hem dit, ja ho vam dir l'altra vegada, no ho vam dir, tenim 5 homes a la tertúlia.
Ah, que bé.
5 homes, eh? Això és
aquesta
tot un èxit. Aquesta temporada
ja
tenim 5 homes. Sí, sí, no ho dic perquè, tant us en recordeu, el mes passat van llegir entre vellocillos de la Carmen Martín Gaite i aquest, un altre d'una altra dona. O sigui, tots dos, perquè l'altre, si us en recordeu, també parlaven de la discriminació de la dona, que és una mica. I els 5 homes vam dir, bueno, potser que canviem, no?
I la propera també és la dona.
O sigui, les nostres mares.
Però
els homes... No ho dic perquè és un tema, i els homes molt bé van aportar, i inclús un va dir que haurien de llegir tots els homes i les dones aquest llibre, perquè els homes han d'aprendre molt. El que han dit, la part feminista que ella diu, és veritat, encara no hem arribat a la igualtat. Vull dir, avui dia encara això existeix. Vull dir, les dones perquè, a casa porten el que deien...
Perquè, a veure, en realitat, quan tu parlaves de que la dona pot donar l'opció de quedar-se a casa, llavors s'hauria de veure aquell quedar-se a casa com es planteja.
Exacte.
Perquè si es planteja amb un fet de que l'home és el que mana i quan arribes allà la dona s'ha de posar firmes, a mi, perdona, aquest model no em va, eh? I que ell ho hagi triat, a mi em trontolla molt, sincerament.
Això no, però una dona es pot quedar... Bueno, potser ho dic jo, perquè jo em vaig quedar a casa, jo vaig estar molts anys a casa, vaig cuidar dels meus fills i jo vaig ser feliç. Després, quan ja van ser grans, doncs vaig tornar a treballar, però jo aquests anys cuidant dels meus fills vaig ser molt feliç.
Bueno, dir,
és una opció que vaig triar jo, no? I per això dic, vull dir, cadascú ha de triar la seva opció. No pots
és un
dir,
model, no?
És un model. Però sí. que no arribem... Ara, tu pots estar a casa i pots fer moltes coses. Jo vaig fer cursos, vaig fer catequesis, vull dir, vaig fer classes d'anglès, vull dir, vaig fer moltes coses. No m'estava a casa tot el dia.
Bueno,
quan ja els meus fills es van fer grans i vaig veure que ja...
Aleshores,
ja estaves...
vens a la meva. O sigui... Tu no et vas quedar a casa sense fer res.
No.
Només cuidar les fills, vas fer altres
coses. Vaig fer altres
llavors,
coses.
Em dones la raó.
Sí, totalment. I a més, reivindico que hem d'arribar a la igualtat.
Faig broma, eh? Faig broma.
Ara llegirem Les nostres mares.
Sí.
Sí, de la Gemma Ruiz.
Si els oients el teniu i us voleu sumar abans de les vacances de Nadal, el comentem.
A més, em deixeu un moment. Vindrà l'autora i serà obert a tothom, per si algú li interessés.
Pilar Dolors, moltes gràcies.
A
que tu. Vagi bé.
Bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Enguany, els actes al voltant del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones a Vilafranca s'han organitzat sota el lema «Mirem-nos amb bons ulls». L'objectiu ha estat posar el focus en la pressió estètica que pateixen les dones, que també suposa una forma de violència. L'acte central del programa d'activitats s'ha dut a terme aquest dimarts al Vinzeum de Vilafranca. L'obertura anava a càrrec de la regidora Montse Arroyo i tot seguit dos alumnes de l'Escola d'Art Arsenal llegien el manifest reivindicatiu de la lluita contra la violència masclista. Uns alumnes que també s'han encarregat d'elaborar la imatge gràfica d'enguany. Tot seguit es va oferir una taula rodona per parlar de la pressió estètica i la bellesa no normativa, moderada per Adnaloy Vila. Es van posar dos exemples sobre el que la societat considera excés de pèl corporal i absència de pèl. Per part de l'associació Apelo hi participaven Montserrat Escudero i Montse Fernández. També participaven a la taula rodona Cristina Almirall i Marta Vigo, de Som Barbàrie. En el transcurs de la xerrada es va constatar que en el marc de la societat patriarcal hi ha una forta pressió estètica que afecta especialment les dones i en particular aquelles persones que per un motiu o altre presenten una imatge estètica diferent a la majoria. L'Ajuntament d'Olèrdola comunica que aquest divendres 29 de novembre s'iniciarà la campanya de tractaments aeris pel control de la processionària del Pi. Aquesta actuació és la primera vegada que es realitza i inclourà unes 180 hectàrees al municipi d'Olèrdola. L'helicòpter realitzarà les operacions d'enlairament i aterratge a la finca municipal de la Muntanyeta. El producte que s'utilitza és biològic i compatible amb l'agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic, irritant ni com a perillós pel medi ambient ni pels organismes aquàtics. A més, cal tenir present les limitacions de la normativa relativa als tractaments aeris, que prohibeix els tractaments a menys de 100 metres de zones habitades. Una setmana després del debut amb victòria davant el Reus, el Noia viatja avui a Portugal per disputar la segona jornada de la fase de grups de la Champions League contra el Barcelos de l'ex del Noia, Pol Manrubia. Ho faran una pista complicadíssima, on els locals encara no han perdut aquesta temporada i, a més, contra un equip que també es va estrenar a Europa amb victòria, la de prestigi, amb el Porto. Malgrat la dificultat del partit, els roig i negres viatgen amb optimisme i disposats a sobreposar-se a la dolorosa derrota de diumenge amb el Liceo a l'Hockey Lliga. Està previst que aquest migdia ja puguin fer una prova de pista després d'haver viatjat avui mateix. A 10:15, hora catalana, Barcelos i Noia es veuran les cares per vuitena vegada a la història. Ho faran comandats pels italians Simone Brambilla i Francesco Stallone en aquesta segona jornada de la fase de grups de la màxima competició continental. El passat diumenge 17 de novembre, Cunit va donar el tret de sortida al cross comarcal del Baix Penedès. La cita es va celebrar al Parc de Can Torrents i va destacar per la seva gran participació i ambient familiar. Com a principal novetat, aquesta edició va obrir la competició a infants i adults de totes les edats, convertint l'esdeveniment en una autèntica jornada lúdica esportiva inclusiva. Des del TR360, Escola de Triatló de Cunit, coorganitzadors de la prova, es fa una valoració molt positiva. La jornada va comptar amb un total de 206 esportistes.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. El grup sadorninenc Sin Reputación ha tret el seu primer disc que du per nom L'última bala i que avui volem conèixer
en el nostre espai musical, la recta final dels dijous. Així que tornem a Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Sin reputación, el grup format pels sadurninencs Daniel Heredia a la bateria, Joan Ortega al baix i Ivan Heredia a la guitarra i la veu, presenten L'última bala, el seu primer disc, un disc que volem conèixer a l'hora que els volem conèixer amb ells, i per això ens acompanyen dos dels seus membres, el Daniel i l'Ivan Heredia. Molt bon dia a tots dos, què tal, com estem?
Molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem d'aquest disc, parlarem també del grup, parlarem també de la cita de demà, d'aquesta presentació, d'aquest concert. Si us sembla, comencem amb el disc. L'última bala és el fruit d'anys de treball.
Total. Hem estat molts anys treballant per tenir aquest disc. Vam començar allò a tenir cançons sueltes que anàvem presentant als concerts que fem a Garitos
sí,
i tal.
Sí, al bar, sí.
I al final va sorgir l'oportunitat de gravar un LP, un treball més gran, perquè fins ara només teníem un EP, que eren només 6 cançons, i aquest treball està composat per 14 temes, que dos dels quals són versions, però tot l'altre són temes propis, són temes nostres i res.
Ha un contingut important, és un disc fort, és un disc rockero.
Bueno, sí, és el que ens agrada. Llavors, volíem transmetre tota aquesta energia al disc i jo crec que hemos sido rápidos y concisos, ¿no?
Quan us demanava una mica d'informació del grup, una cosa que m'ha agradat moltíssim és que posàveu que lluiteu per retornar als escenaris aquesta música incendiària i explosiva que va transformar la societat a mitjans del segle passat. M'ha encantat aquesta frase.
Bueno, es que creo que estamos en una época donde el rock and roll está bastante fotut. És a dir, no hi ha bandes de rock. Tot el que surt dels festivals, tots els festivals es diuen Canet Rock. Però després no veus cap banda de rock. S'han apropiat del nom rock and roll perquè sí. I jo crec que això és el que volem, no?, transmetre una mica.
Jo no diria que no hi ha bandes de rock and roll, sinó que les que hi ha no ens arriben a la gent que ens agrada, diguéssim, aquest tipus de música, no? Que hi ha moltes bandes com Los Cigarros o com
Gallos
o...
Sí, sí.
Moltes que dius, són bandes molt guais,
molt bones.
I que si haguessin aparegut als 2000 o haguessin aparegut als 90, serien top, no? Que tothom els coneixeria i estarien venent discos a xurros, o ja no venent discos a xurros avui en dia, però sí que tothom els coneixeria, no? I que tindrien gires i omplirien sales molt, molt pepis, que ara ja les omplen, vull dir, són bandes que les coneix molt poca gent, però la gent que les coneix va molt a veure els concerts i poden fer gires, jo què sé, sala Razzmatazz, sala Bikini, sí, que dius, ostres, doncs sembla que no hi hagi moguda, i sí que n'hi ha, però és una moguda que està com molt més apartada. Si abans ja ho estava, ara és una cosa que es vol amagar a tota costa.
M'ha agradat molt una cosa que comentaves de... Jo tinc la sensació sempre, i quan parlo amb gent que es dedica a la música, sempre els hi comento que al final sempre ens arriba la mateixa música. Al final tot està molt estandarditzat. Al festival sempre sentim la mateixa música. A les ràdios sempre s'emet la mateixa música. I al final tot segueix la mateixa línia.
Sí. És verdad que hoy en día puedes buscar cualquier tipo de música y tienes al alcance un montón de música, pero inconscientemente no la buscas. Y es como un paradigma un poco raro, ¿no?
Sí, tens al marge tot. O sigui, tens a l'abast tot el que tu vulguis, però ja t'intenten bombardejar amb allò que... Sí. És com una llibertat de mentida, no?
Sí.
A mi em fa molta gràcia el tema de les discoteques. Surts de festa i tal, i preguntes, hòstia, aquesta discoteca què posen? I llavors et diuen...
De todo.
De tot. De tot què? Si és tot lo mismo. I doncs sí, estem en aquesta societat que consumeix allò que li diuen sense que nosaltres ens n'adonem. Penso, ¿eh?
Y eso no quiere decir que haya música mala, es decir, hay música muy buena que se hace hoy en día. No va por ahí, pero sí que es cierto que no tienes libertad para buscarla. O sea, la libertad la tienes, pero no la utilizas.
Tornem al vostre disc, tornem al camí d'aquesta, L'última bala. Abans de sentir un dels temes que podrem trobar en aquest disc, com feu les cançons? Sempre m'agrada molt preguntar això. Com neix aquest moment creatiu?
Doncs normalment... hi ha molta gent que diu que comença per la lletra, comença per la música. Jo no tinc cap... cap dèria de començar per una cosa o una altra. Normalment doncs, tinc alguna idea i escric alguna cosa o potser la toco i dic, oh, això és guai, m'ho gravo i m'ho guardo. I llavors arriba un moment en què ho ajunto tot i quan tinc una base, doncs els hi porto amb ells, al Daniel i al Joan, i ho toquem. I a base de tocar-ho i donar-li forma, doncs apareix el que és la cançó.
Si voleu, posem una dels dos temes que hem preparat. No sé quin voleu escoltar primer, va.
Posem la Qui estoy yo.
Vinga. Doncs vinga. Té molt de rotllo, aquesta cançó.
Gràcies.
Anàvem aquí fent... movent el cap. En aquest disc, quines influències trobem?
Doncs a nosaltres, potser el grup més referent que tenim és Los Cigarros. És una banda de rock and roll d'avui en dia. Mm. I, bueno, al final, la banda es va crear per això.
Sí.
Es va escoltar el primer disc dels Cigarros i bueno, mon germà i els dos nois que formaven abans la banda van dir «Volem fer això!». I potser és el nostre referent més...
Sí. Més...
Encara que vam també d'influències de Chuck Berry, de Los Rebeldes...
També en influències més oscures que se hacen hoy en día en Estados Unidos. ¿No? Por ejemplo,
Inglaterra.
Sí. Y temas como La última bala... El Aquí estoy yo mismo, son guitarras más oscuras, ¿no? Entonces, yo creo que también vemos mucho de sí. Kaleo, de Marcus King un poco.
Arctic Monkeys. Poco, sí, també.
Parlàveu d'aquests canvis, d'aquesta creació. L'any 2017 creeu aquest grup amb uns integrants. Va evolucionant, òbviament, han passat uns anys. Al final, tot evoluciona, tot canvia. Des del 2017 fins al dia d'avui, què queda d'aquells inicis i què ha canviat, clar?
Bueno, lo más obvio es la formación cambió por, bueno, por diversos motivos, no por nada malo, sino que David, que era el primer cantante y guitarrista, lo quiso dejar, Pau también, entonces fuimos reformando el grupo y realmente la idea y la filosofía siempre ha sido un poco la misma, que es hacer rock and roll. No tenemos más pretensión que hacer rock and roll, dar nuestro mejor en cada escenario y en cada show y ya está.
Passar-vos-ho bé, no?, al final.
Exacte.
Sí, sí. Al final, suposo que quan fas una cosa que t'agrada, quan el projecte t'agrada, que no tothom ho pot dir, això, doncs al final gaudeixes fent el que...
Sí, sí, sí. Y la verdad es que somos afortunados, porque es muy raro encontrar a gente que estemos tan dispuestos a hacer tantos bolos. Venga, referir, nosotros tocamos una vez por semana, más o menos. El año pasado nos hicimos 50 bolos, el anterior también unos 50, y eso quema, porque es mucha carretera, hemos ido por Zaragoza, Andorra, fuimos a Burgos, hemos ido a Navarra, y quieras o no, quema, es cansado. Pero la verdad es que los tres estamos bastante locos, y nos lo pasamos bastante bien.
Tants kilómetres, tanta carretera, tants bolos, jo crec que deu donar per moltes anècdotes.
Sí, i molts enfats també, no?
També enfadats, però... sí.
Però
també
sí,
ens hem enfadat a vegades.
Sí, sí, sí.
Teniu algun d'aquells moments que recordeu allò... Sempre m'agrada preguntar per anècdotes perquè sempre hi ha aquella que recordes especialment pel que sigui, perquè fa gràcia o perquè va ser un moment en què dius... No sé.
Ens va passar fa poc quan vam anar a tocar a Funes, a un festival.
A Navarra.
A Navarra. Bueno, vam estar tocant, després vam sortir una estona, vam prendre unes copes, tal... I quan vam arribar a l'hotel, teníem una habitació d'hotel reservada a nom de Sin Reputación. I total, que arribem i li diem a l'home que estava allà encarregat de l'hotel, mira, som al Sin Reputación i, bueno, teníem l'habitació. Diu, sí, vale, Sin Reputación, vale, de acuerdo, sí, tres persones. Hay uno que ja està allí, durmiendo. I clar, ens vam mirar. Nosaltres, com que hi ha un que està durmiendo allí? Però si som los tres aquí. I va començar el paio a comptar, un, dos, tres. ¡Me cago en la Virgen María! Bueno, 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 bueno.
Aquí lo he metido yo ahí dentro ahora.
Pero es que mira que se lo he enseñado. ¡Mira que se lo he enseñado!
Sí.
Total, que estava un dormint de la banda anterior, que s'havien equivocat. Bueno, però bueno, va ser molt graciós, perquè durant uns moments vam dir, bueno, què passa aquí? Qui està allà i ens dormint?
Presenteu aquest nou disc demà mateix, 29 de novembre, a Barcelona... ganes? Suposo
muchas,
que moltes, no?
Muchas, y nervios.
Nervis, estrés...
Moltes
sí,
ganes, sí. Sí, sí, sí. També serà un concert especial perquè portem invitats. Portem el Moi Sorolla, bateria de Rebeldes, l'Aurelio Morata, que era baixista de Rebeldes i el nostre productor.
A la Coni, a la Coni and the Rockets, doncs la Coni ja... Bueno, ja va col·laborar amb nosaltres al primer EP. I també bé. La Coni i...
Guardafuegos.
I el Guardafuegos.
Que és una banda molt, molt bona.
De Tarragona, del Vendrell.
Sí,
són molt macos.
Són molt bons.
Bestials.
Els hem entrevistat aquí al Penedès en xarxa, també.
Sí, no? Bah, són boníssims.
Són molt bons.
Intentem potenciar moltíssim el quilòmetre zero, el Penedès, sempre molt present musicalment aquí al programa. També vull preguntar-vos per què suposa gravar un disc. Per totes aquelles persones que no ho hem fet i que segurament no ens ho podem ni imaginar. Com és gravar un disc?
Doncs, primer de tot, és molta feina, no? De dir, ostres, primer què graves i després necessites algú perquè, bueno, avui en dia hi ha molt d'això de l'autogestió. Nosaltres no som d'aquests de l'autogestió perquè realment no som capaços de gravar ni tenim els medis ideals per poder-nos gravar ben gravats. Llavors, nosaltres vam confiar en l'Aurelio Morata, que ha sigut productor de Rebeldes, també primer contrabaixista de Rebeldes, i a partir d'aquí també et poses una miqueta en les seves mans, no? De dir, vale, nosaltres portem aquests temes, i a partir d'aquí ell també pot donar unes idees que realment les va donar, i les 4 o 5 idees que va donar va ser perquè els temes que portaven fessin
un salt
de qualitat total. I bueno, després això, són moltes hores de gravació. Bueno, nosaltres vam començar a gravar aquest disc, que el traurem ara, o sigui, ara ha sortit a nivell digital, i a partir del 29 el podrem trobar ja, o sigui, a partir del nostre concert de demà, el podrem trobar a nivell físic, però hem estat des de l'any 2022. Vam començar a gravar-lo el 2022.
Finals de 2022, no?
Sí, 2022. Vam començar el 2022, vam fer dos... Espera,
jo crec...
no, m'estic liant.
Jo crec
2023,
que no.
2023. Vale, vale. Jo ja no sé. Veus, això són les coses que et passen quan graves un disc, que després ja no ho recordes.
¿Cuándo empezamos? No m'acuerdo, però...
No, vam començar el 2023.
Finals del 2023.
Finals del 2023.
Sí. Sí. Sí, perquè després sempre vam acabar de fer... Bueno, vam gravar al principi 11 temes, més o menys, i vam dir de, hòstia, més temes, hòstia, un single més. i així fuimos componiendo más en proceso de grabación.
Bueno, aquestes són les coses del productor, que el productor ens deia, escolta, aquest tema, falta un tema que sigui encara més, millor, tal, i doncs vinga a treballar, vinga a proposar-li idees, i al final doncs això tot es va allargant.
Sí, sí.
14 temes, déu-n'hi-do, en el moment musical que estem a dia avui, la majoria de treballs discogràfics que surten tenen 10, aproximadament. 14. Això és que teníeu moltes idees, eh?
O que nos las forzaron ahí mucho.
No, el que passa és que tampoc teníem res gravat. Bueno, teníem un EP de 6 temes de fa... doncs que el vam gravar, 2021. Amb la pandèmia, el vam gravar el 21. Amb la pandèmia, sí, perquè a més l'havíem d'anar a gravar abans i va ser quan just ens vam parar. I vam anar tothom a casa. I després va sortir això el 21, l'EP, i, ostres, ja portàvem molts anys que anàvem tocant i portàvem, bueno, incorporàvem també cançons noves, perquè realment qui ens segueix les cançons del disc potser les ha escoltat ja en directe, no? Però, clar, no estaven gravades, no estaven registrades, i, doncs, al final necessitàvem també doncs, poder-les, que la gent que ens escolta, que ens ve a veure els concerts, que són poquets però ben avinguts i que fotem molt de caliu i la liem molt parda, que poguéssim també escoltar-nos a casa, no? Que de dir, ostres, vaig a posar-me el Sin Reputació.
Sempre m'agrada preguntar també per objectius, a curt, a mitjà, a llarg termini, no sé què us plantegeu.
Yo, mi sueño es vivir de esto. Entonces, vivir de Sin Reputación, que es nuestro proyecto. Y vamos a apostar por eso a saco, ¿no?
Sí. Bueno, anar creixent com a banda, al final. Que realment, des del 2017 cap aquí ha plogut molt. I la veritat és que molt bé. Anem creixent cada cop més i...
Poco a poco, però...
Continuar.
Comentàveu abans que feu molts quilòmetres i molts bolos. No sé si ja comenceu a tenir l'agenda ja cosetes tancades més enllà de la cita de demà.
Tenim
Madrid,
Madrid, Zaragoza,
Saragossa, Galícia,
Andalusia
i Màlaga. Màlaga i potser
i Granada,
també cau,
no?
Granada, sí. Màlaga i Granada el mateix cap de setmana.
I... otra vez Zaragoza, ese mismo
fin. Diem les dates millor, no? Diem, sí. Oi, que sí, que aquí, així queda com, sí, tenim tal, però no...
Ai, a veure... 17 de gener, minoria absoluta, Vilafranca.
Important.
14 de febrer, Madrid, a la Sala Barracuda. 15 de febrer, a la Ley Seca, Zaragoza. 1, 2, 3 de marzo, Gira Andalucía. Aún no se saben los...
Encara, estem tancant, per allà.
I de moment... Galícia seria el 18 de gener.
Déu-n'hi-do. Ja comenceu a tenir
l'agenda
però... pels propers mesos una miqueta encarrilada. Molts bolos fora de casa, potser.
Sí, era el que buscàvem una mica, perquè hem fet molta Catalunya i estem supercontents, eh? Però volíem també expandir-nos una mica i veure què hi passa. A veure si nos conocen fora, també.
Que us vagi rebent bé la gent i tant. No sé si abans d'acomiadar-nos us agradaria apuntar alguna coseta més, ens hem oblidat alguna cosa.
El 29 de novembre, demà, toquem al Club Sabaix, ja podeu comprar entrades tothom, perquè qui no la tingui se n'arrepentirà. Busqueu per online, es poden comprar, si entreu a la Club Sabaix, que és l'antigua Sidecar, entreu Club Sabaix, busqueu Sin Reputació i podreu comprar les nostres entrades per només 10 euros. Si aneu allà i les compreu allà a taquilla, són 12, per tant...
Que les compri online. Que us segueixin a Instagram
també,
us trobaran, allà pengeu tota la informació i per tant sempre està bé tenir-vos fitxats. Un veritable plaer tenir-vos avui amb nosaltres al Penedès en xarxa, presentant aquest primer disc de Sin Reputació. Convidadíssims, òbviament, tots demà a venir a gaudir del vostre concert de presentació de l'última bala. I acabem amb un tema, amb el segon tema que hem preparat. Abans de posar-lo, no sé si el voleu presentar una miqueta.
Bueno, doncs és un tema molt, molt important per nosaltres perquè hem col·laborat amb un dels nostres herois, que és el Carlos Segarra de Los Rebeldes, i bueno, vam poder fer aquesta cançó que és de Rebeldes, però bueno, li hem fet una versió al nostre rotllo també, sense saxo i només nosaltres tres, i amb la col·laboració del Carlos, que va ser, doncs, això és un somni. vam estar amb ell, vam gravar junts, vull dir, sí. És que podeu veure el vídeo a YouTube també.
Es va portar molt 10 guai. Amb nosaltres, vam arribar tard perquè vam agafar tràfic.
Puf, ens va esperar una hora, Carlos Segarra.
Veus una altra anècdota.
També. No, i es va portar 10 amb nosaltres.
Doncs amb aquesta adrenalina tanquem aquesta entrevista. Ivan, Daniel, un plaer tenir-vos al Penedès en xarxa, presentant avui l'última bala, convidant de nou a tots els nostres oients a que trastegin el vostre Instagram i comprin entrades per venir-vos a veure demà. I res, que vagi superbé, no només la cita de demà, sinó aquesta gira, aquests bolos que comenceu. Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Puedo estar cerrado en mi habitación. Me sube la sangre a la cabeza, me sube la tensión, se aceleran los latidos de mi corazón. Se me hace insoportable esa ansiedad. Los pies me bailan sin poder descontrolar. Las manos me tiemblan, mi nervios no pueden más. Subo la música hasta que no oigo nada. No puedo parar de bailar mientras hay adrenalina para quemar. La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar. No puedo parar de bailar mientras hay adrenalina para quemar. La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar. Na 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 na. Mi cuerpo ya no y salgo a la calle en busca de acción. Me quedo hipnotizado, sí, con las luces de neón. La luna baila en el cielo a ritmo de rock.
Amb la música de Sin Reputación, aquest última bala, nosaltres acomiadem avui el Penedès en xarxa d'aquest dijous. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 hores, que demà repetim a les 9:06. Ens retrobem aquí, a la teva ràdio. Adéu-siau. Sé que mi cabeza va a estallar.